Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis.
In extremis. Setmana entre ponts i viatges.
Ui, sí, però a més, normalment no acostumem a coincidir tots dos de viatge a la mateixa setmana.
El mateix dia, o sigui, els mateixos dies, jo a Sevilla, tu a Madrid.
Sí, exacte. I a més, no sé tu, però jo tenia molta... tinc una època de molta feina i a més estava en una formació que m'ocupava els dos dies seguits. Vull dir que tremendo. Per a més, són formacions que requereixen atenció i no pots estar combinant. No pots mirar ni el mòbil.
Per cert, vaig estar donant una conferència a
Google,
a Sevilla. No, a Google no.
Ah, pensava que tenia a veure amb Google.
No. Vaig estar donant una conferència sobre temes d'educació i tal. I em vaig acollonir. Em vaig acollonir perquè... O sigui, primer, per les preguntes que feia la gent i els comentaris que feia la gent... que d'entrada no venien a compte del que jo havia explicat. Tu els expliques una cosa i et pregunten coses de lo seu i...
Sembla aquestes... Twitter, no?
Sí, una miqueta com Twitter. Esto no es una pregunta, es un comentario. Sempre salta el empresario que quiere hablar de no sé qué, hecho Pedro Sánchez.
Qué mal que ha fet LinkedIn, tio.
Sí. Bueno, segueix. Llavors, el que em vaig trobar d'entrada, o sigui, una visió, o sigui... un discurs unificat, genèric, de dir que tots els problemes que hi ha a Espanya o que hi ha amb l'educació és que hi ha moltes aproximacions diferents. O sigui, el fet que hi hagi pluralitat no agrada i és com a doctrina. O sigui, veus que el discurs que tenen, la forma de parlar que tenen, és tots els problemes és la diversitat. La diversitat, el fet això de que hi hagi diverses comunitats autònomes o... no, això no agrada, d'això. I després, una senyora que és el...
Això... Final... Acaba, que després...
Sí, això és enmig dels comentaris, és a dir, no, els problemes és això, és que es fa de moltes maneres i que cadascú s'ho fa de la seva manera i això no pot ser. Com dir, si el poble al costat ho fan diferent de com ho faig jo, això a mi em preocupa molt i és el
però,
problema.
Un moment, a veure, abans que facis dur de la senyora, que vull escoltar una petita reflexió. Qui ha dit que gestionar la complexitat i la diversitat és negatiu?
Sí, doncs...
comporta
doncs,
feina, trobar acords per trobar un comú denominador de molts models diversos. No és senzill perquè suposa currar-s'ho. És molt més fàcil comprar el discurs o si ho unifiquéssim tot no tindríem aquests problemes. I una merda.
Doncs aquest és com tu vas parlant i quan portes allò doncs, mitja hora de taula rodona i no amb els ponents i no amb els tres ponents que hi havia, sinó amb la gent que està
fent
intervencions.
Sí. Que teòricament són professors, no?
Bueno,
no?
Hi havia gent de tot. Però veus que el que tothom allò que d'allò per llenguatge no corporal i tot això es posaven d'acord amb el tema, és a dir, el problema és que hi hagi diversitat de maneres de fer les coses. O sigui, això és com, diguéssim, com la doctrina bestia, allò és a dir, i a més era independent de si la persona carregava cap a dreta o a l'esquerra. O sigui, el punt de vista és la varietat, o sigui, el problema és que hi ha gent que fa les coses diferents. I que la gent fa les coses diferents que nosaltres. Això em va dir, hòstia, perquè estan...
Et va impactar perquè... Aquest discurs que, a més, és comú, és global, és general...
Exacte, és visió unificada.
És un himne, és un himne.
No és discussió, o sigui, allà no està discutit. O sigui, pot ser de dretes, pot ser d'esquerres, però el fet que tothom no ho té que fer de tota la mateixa manera i hem d'anar tots això. I es va dir una senyora que va dir que el que necessitava més que algú ens liderés per resoldre els problemes. I jo li vaig dir, miri, estic totalment en desacord amb vostè, dic perquè qui sigui que ens lideri, qui sigui ens lideri, digui el que volem, és tot el contrari, és que hi hagi gent que pensi per si mateixa i moltes opinions i buscar context i ser capaços consensos, de parlar clar. Tots els uns i ser capaços de parlar tots en els uns als altres i fer compromisos i treure solucions. I perquè si hi ha una per si, només un que ens lidera, això és absolutisme i això no va bé enlloc. Dic, al principi, i això no ha funcionat mai, de vegades algú pot aconseguir molt mobilitzar molta energia en un moment determinat. Anava a dir feixisme, però vaig dir, mira, fer servir, sí, no, la paraula, no. Fer servir la paraula absolutisme,
dic, sí, queda encara, més, queda més
encara em tirant el Guadalquivir amb un pijama de ciment, i vaig dir, això és absolutisme, dic, això no ha funcionat mai. I llavors, algú sí que es va veure que dir això els removia, de dir, hòstia, ara aquest senyor té raó, però no és el que estem demanant. És, o sigui, som si els estan molt menjats de... Vaig tenir una sensació de dir, hòstia, viuen en un altre món del que visc jo, estan no. a les antípodes intel·lectuals, i és sí. gent, i és gent amb estudis i d'allò, i dic, però tenen com allò, la una visió completament canviada. O sigui, tenim molt mala peça al taler. Molt mala peça al taler, eh?
Sí, perquè tu clar, ho portes al terreny que coneixes, a les conferències que has donat, però aquesta ja no... visió, aquesta necessitat de visió unificadora, que clar, és que la solució és molt fàcil. Hòstia, viene el dictador de turno i me dice cómo tenemos que actuar, o sigui, que fàcil, no?
Hi havia
un senyor, no?
que ens demana, una senyora que bàsicament sí. el que demanava... Clar, ella ho va dir, necesitamos a quien nos lidere para resolver los problemas.
Claro, claro.
T'has demanat
perquè
un dictador,
així,
no?
Així tu, sí, així tu no has de pensar res i et dona la consigna feta.
Exacte,
i
jo li vaig dir, no, tu tens la, responsabilitat de resoldre els problemes. No imposar-ho en un altre.
I la segona és, no et moguis del que digui el líder, perquè si no tallen el cap, no? Que seria
ah, exacte,
conseqüència...
com que aquest és el que ens lidera i el que ens resol, qui se li oposi, anirem a parell. O sigui, dius, ja, hòstia, això... molt... O sigui, ja no és un tema de catalanisme, és un tema de dir... De
no,
dir
no,
ei,
no, per
això la pluralitat, que... la pluralitat és com una paraulota. Sí. No està en el consens...
En el main, no està en el mainstream ara mateix,
no
això és cert.
En allà, però en allà és allò, dius, hòstia, perquè
no
he estat a Salamanca...
Però no la pluralitat, no la pluralitat de... com t'ho diria, no la pluralitat perquè és d'un lloc o d'un altre, sinó la pluralitat de visió.
Gent,
de visió.
Simplement trobar... O sigui, jo que s'imagina que la Rioja trobin una manera de resoldre un problema i a Múrcia un altre. No, això no està bé. Tothom ha de resoldre
passa,
les
Marc?
Coses de la mateixa manera.
Saps el que passa, Marc? Que el món... O sigui, no sé tu, eh? Jo ara potser estan, no hem fet ni la intro del programa, ens hem liat en temes filosòfics, ens encanta, però a mi em dóna la sensació...
Vols
jo
dir
no
que no tenim guió?
Sí, sí que tenim guió. Si m'he tirat una hora i mitja fent guió, si tinc un munt d'enllaços i notícies.
Déu
bueno, notícies alrededor del tema que volíem parlar, que encara no l'hem comentat. Eh? Però bueno, tirem una miqueta del fil perquè és interessant fer l'anàlisi mundial. ¿Vale? Tinc la sensació que aquest discurs unificador de que venga el líder y nos lo resuelva y nos dé la consigna y todos lo sigamos, porque es mucho más fácil, no només és un tema local de Sevilla i l'educació. Em sembla
Brasil,
que passa tot arreu.
Brasil, o no se resuelve el problema de Lula o no es lo...
O Twitter,
o Déu,
Twitter,
o
Twitter.
O
sí, l'altre dia
Bolsonaro
sí. esmentava Déu per resoldre
bueno,
els problemes.
Però a Brasil ha sigut és, o ens resol tots els problemes en Lula o ens problema resol tots els problemes en Bolsonaro. És o l'un o l'altre.
Bueno, llavors... perdona, i pues portem-ho a Catalunya. Portem-ho aquí.
No, aquí no tenim cap problema, perquè aquí tenim tal de disbauxa que tenim claríssim sí. que ningú ens resoldrà el problema. O sigui, comencem a picar pedra cadascú amb la merda
ara,
que tenim, ho hem de resoldre
ara
nosaltres.
Ara ens hem adonat de tenir uns líders que liderin qualsevol cosa és inútil.
No els tindrem. A la que hi hagi una comissió pel mig o unes quantes places sí, pels sí, amics, sí, sí. ja ho tindran tot.
Amb el que sigui, no.
Amb el que sigui. I del color que siguin.
I del color que sigui, correcte. Bueno, va,
tenim sort de tenir els polítics de merda que tenim.
Sí, perquè no tenim més remei que espavilar-nos
nosaltres
mateixos.
Haurem d'espavilar-nos nosaltres, és això.
Sí, és trist.
És el que hi ha.
Bueno, però és trist.
Quina
però,
sort
però,
que tenim, eh?
Quina sort que tenim de tenir una merda de...
polítics de merda.
De merda i haver-nos d'espavilar cadascú. Sí, sí. I, mira, ai, és que no vull parlar d'aquests temes, ¿vale? Perquè ens enrotllarem molt. Però jo des de fa un temps en aquesta banda estic prenent decisions de la meva vida que fa uns anys m'hagués dit, com és possible? Això no té cap sentit. Tu no pots ser així. I al final miro el context i dic, a la merda. Però potser també, perquè també em faig gran i ara m'importa tot una mica menys, ¿vale? Però arriba un punt que dius, a la merda, tio, o sigui, feu-vos-ho vosaltres. Jo actuo en conseqüència amb mi mateix. I punt. Bueno, va, al que anàvem. Programa d'avui. Oblideu-vos d'aquesta intro, que ha sigut...
Aquesta intro era només això, però de veritat, m'he espantat.
Acabeu de viure, oients, la típica estona que estem parlant dels nostres rotllos abans de començar el programa.
Sí. Pues aquell jo dic, Tomàs, ens estem fent el programa a sobre.
Pues això és, clar, això és una mica aquesta part, eh? Acabeu de viure aquests 10 minuts que no compten pel aquest capítol de Mossega
no compten.
La Poma.
O sigui, això és com un minuts mosseguis o un extra bol o el que sigui.
Bueno, va, el sumari d'avui. Elon Musk formalitza la compra de Twitter, això ja ho heu vist per tot arreu, i no només acomiada la direcció, sinó que avui a les 5 de la tarda acomiadava mitja plantilla. O començava a acomiadar mitja plantilla.
Mira, Twitter és la plataforma, és la xarxa social on la gent es queixa del seu amo. De l'amo, o sigui, hi ha l'amo i la gent es queixa d'ell. Està tothom pesadíssim, només parlen d'això.
Sí, el que passa és que
Twitter... Els atroleixen. Lo del Ligma aquell que es va presentar amb un senyor dient que es deia Ligma, del Ligma Vols del Reddit, i es va presentar amb una caixa, amb una planta...
A veure, pels que no estigueu adreçats a l'anglès, vull dir, xupa'm els ous.
Sí.
Ligma Jous...
Era una broma, és un xiste dolent d'un subreddit i quan hi ha un Ligma doncs ve d'això, eh?
Però bueno, dius, però...
van trolejat a tothom.
A tothom. Bueno, l'interessant és que Musk compra Twitter, Musk entra a Twitter i Musk fa coses, i ara parlarem de les coses que fa.
I tothom està tot el dia opinant. En Raül Arribas s'està queixant més de l'Elon Musk que del J.J. Abrams.
O sigui, això no pot ser.
Que es queixi més de l'Elon que del J.J. Abrams? O sigui, l'Elon no ha fet res. S'ha comprat un gat i se'l folla. És seu. Punt. Se l'ha comprat. Algú no està d'acord, agafa 44.000 milions de dòlars i es compra Twitter i ho soluciones. No, si no, a callar o te'n vas a Mastodon i prou.
Precisament, mira, has resumit, ja està, has resumit el programa. Ja podríem marxar.
Ja
perquè...
està. Si no us agrada, us foteu. Aneu a Mastodon?
Sí.
Collons!
Sí, sí. El que em sap greu és per la gent de Twitter, vale? els treballadors. Vale?
No.
Però, bueno, si en cas,
no,
ara en
aquí,
parlem.
Per aquí no passo, Tomàs. No. O sigui,
les formes, Marc,
D'acord, són treballadors de Twitter, però... A veure, però és
podria
com,
passar
és
tu... Com... Bueno, tu no, però a mi sí, que
veure,
jo no soc funcionari.
Ens podria passar a nosaltres, però a veure, una cosa. Quin és el nivell salarial de la gent que està treballant a Twitter?
No, les formes no van... No tenen
però,
per
les formes
correspondència...
No estan bé, però
amb el nivell.
Va, no, a veure, que sí que, a veure, estan acomiadant la gent i segons no ho faran dels mesos que toca, però a veure, d'acord, estem parlant de treballadors que els estan esperant a la tida d'altres empreses.
Deixa'm que és que precisament jo avui he combinat aquests dos temes, Aquest és el tema 1 que volíem parlar, vale?
Potser m'equivoco i ningú vol la gent, els desenvolupadors
de Twitter.
No, sí,
però ara expliquem una mica el context, vale? Explicarem lo de l'acomiadament. Compte que Musk ha fet més decisions, i ha mascarat algunes...
Sí, volen, ara diu que volen reduir la infraestructura cloud i...
Infraestructura en general, volen reduir-ho en 1.000 milions, infraestructura. Que són molts diners, però també són molts diners que gasta Twitter en infraestructura. I el Jordi Mas, que és de Softcatalà, ha fet unes piulades parlant d'aquest tema, que les he anat recollint perquè em semblen molt interessants.
És que tothom està piulant, tothom, no callen.
Ja, clar, perquè és que afecta al Piulo World.
El Piulo World només... O sigui,
l'Albert Cuesta també ha fet...
L'Albert va fer un tuit dient, però per què no pareu de parlar d'en Musk i després no parat de parlar d'en Musk ell mateix? Dic, jo estava d'acord amb ell, però no paren.
Sí, a mi m'agrada molt i la veritat és que jo és una persona que no sé,
no,
m'agrada com...
Té molt de seny.
Té seny. Bueno, doncs jo volia unir això, perquè fixeu-vos que té relació amb la segona part del nostre guió d'avui, que és que les tecnològiques, ja porten temps, però bueno, aquests dies encara més, han anunciat la congelació de noves incorporacions de treballadors per tot el que queda d'any 2022 i tot el 2023. ¿Vale? I jo he fet una reflexió perquè tinc experiència en fer freezings i què comporta per les grans empreses, ¿vale? I vull fer una reflexió sobre això i com afectarà a serveis i prestacions que aquestes empreses ens donen. ¿Vale? Després, si voleu, ho parlem amb calma.
Però, Tomàs,
¿vale?
Recordem una cosa. La setmana passada van sortir els resultats, diguéssim, d'Apple, els GAFAM. Els GAFAM van agafar i van treure les comptes de resultats.
Aquests resultats encara no tenen...
Hi ha hagut una contracció, hi ha hagut una baixada, un ostión tremendo a borsa, que només Apple ha aguantat, vale? Però tant Microsoft com Facebook, l'hòstia de Facebook és acollonant, eh? O sigui, Facebook ha baixat moltíssim, però Google ha baixat, Microsoft ha baixat, o sigui, moltes empreses estan baixant, però a veure, si et mires les gràfiques de la cotització d'aquestes empreses, encara estan per sobre, diguéssim, de la meitat, de 1200 de 2019. El 2019, ja. Durant aquestes empreses, a l'any 2020, amb la pandèmia, van doblar valor. Van doblar valor i s'han inflat a vendre PCs, i s'han inflat a vendre serveis, i s'han inflat a fer
Mira,
de tot.
Jo veig reaccions que són com que responen a una moda. Una moda que pot tenir unes bases, no? Per exemple, responen a respostes, diguéssim, unificades als accionistes, als stakeholders, al mercat, ¿vale? I a vegades aquestes reaccions que es multipliquen, que les veus en totes les empreses de cop d'un sector determinat, em dona la sensació de que no són raonades, no són intel·ligents, no són... O sigui,
són emocionals,
Perquè tothom ho fa, i si no ho faig jo quedo
són
fora.
Emocionals. Són reaccions emocionals, perquè també hi haurà les reaccions emocionals del mercat.
Sí, és
així. Però doncs pensa una cosa, ara en el sector TIC, per exemple, posem pel cas, venda de PCs. PCs o Macs. Entre l'any 2020 i l'any 2021... es van vendre la hòstia de PCs, sobretot que es van vendre portàtils a punta pala. Doncs aquests portàtils s'han d'amortitzar. S'han d'amortitzar, i la gent que es va... Jo em vaig comprar em vaig canviar el portàtil el 2020, doncs no toca fins al 2024 o 2025. S'ha d'amortitzar aquesta màquina, llavors clar.
Bueno, els terminis s'estan allargant, parlarem, si voleu.
Alguns terminis amb mòbils s'allarguen els terminis.
I en Macs.
En Max està... és el problema que tenien. Apple ja té experiència amb això, amb l'iPad. L'iPad, que deien, és que les ventes dels iPads no pugen. Què és el que passa? Que la gent estira els iPads molt de temps, perquè tampoc el tipus de funcionalitat que li demanes a l'iPad, no, per culpa d'Apple, que té l'iPad Pro i no està aprofitant la potència d'aquesta màquina, doncs necessites, amb un iPad Air de la segona o tercera generació, tires.
Sí, jo tinc un iPad d'educació, que es diu, el d'entrada, és de 6G, no sé si van parlar 10 ja, no? I no tinc... Per lo que jo el faig servir, que és merament consum de contingut audiovisual, ¿vale? No necessito canviar aquest iPad en anys.
Jo tinc els dos Pro grans, el primer que va sortir i l'últim abans dels M. I els dos els fem servir pràcticament indistintament i no identifiques la diferència. Amb la qual cosa, què passa? Pues que aquestes màquines s'estira la seva durada. Que ja està bé, que hi havia una d'allò de canviem la màquina cada 3 anys. No, escolta, una màquina pot donar 5-6 anys.
Mira, aquest tema que no estava previst en el guió, jo vull fer una reflexió sobre els Macs, ¿vale? Si et sembla, anem a la falca per donar sortida.
Vinga,
a la intro.
Vinga, posem una falca. No hem ficat a la intro encara?
No, portem 18 minuts d'intro.
No sé si és un rècord, no és un rècord.
No sé, però portem 18 minuts d'intro i 10 de coses que no tocaven. Vull dir que... Bueno, nois, genial. Avui això serà l'episodi 500.
Avui sí que és un clàssic, tu i jo, sí, aquí a tope, sense control. Sí. Ni Magma, bueno, ni ningú. En Raül ens destruirà. Ens dirà
totalment.
De tot.
Bueno, doncs això, que aquest és l'episodi... Aquest està sent l'episodi 533 de la temporada 16 de Mossega la Poma. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Mira, parlant... abans d'entrar en temes de lo del Musk i el Twitter i tot el rotllo, avui ho he posat al final com a proposta a Mossegui meva, ¿vale? Però mira, la vaig a posar a col·lació del que estàvem parlant. ¿Vale? Apple ha anunciat que no presenta enguany més Macs. En M2 Pro, en els Mac Mini...
No, ostres, això,
bueno, no cert, ja està, s'ha acabat. Hi ha molts motius al darrere. Per què? Perquè té a veure també amb la congelació de contractacions, perquè els equips no poden... Saps? O sigui, ha de concentrar coses en altres temes, ha de reestructurar una mica la plantilla, diguéssim, de diferents serveis... I
però és que no li fa puta falta.
I no li fa falta.
Ara com ara, si a no ser que tinguis necessitats específiques de computació i necessitis una targeta Nvidia 3080...
Que no és el comú
mobile,
dels mortals. No,
vale, és que no és el comú dels mortals. O sigui, no. O sigui, hòstia, la meva dona té el MacBook Pro, l'M1 Pro, no el Max, l'M1 Pro, el petit de 16 polzades. I és una màquina de matar i la bateria és eterna.
Correcte, aquí voy. És a dir,
és una màquina de matar i la bateria és eterna. No hi ha ninguna màquina que se li acosti.
Exacte. L'únic motiu, precisament d'això volia parlar. L'únic motiu pel qual un usuari de Mac podria estar plantejant enguany fer un canvi, cadascú amb el seu estil. MacBook, MacBook M1. MacBook Air, MacBook Air M1. Mac Mini, Mac Mini M1. L'únic motiu és per l'M1.
La bateria, però la bateria és la bateria.
No, però jo tinc un Mac Mini, a mi la bateria me la rechinxunfla, però a la
però
performance... performance de l'M1, mira, avui m'heu sentit parlar de que jo estic enamorat del meu Mac Mini M1 2020, eh? Aquest ordinador, estem al 2022 i aquest ordinador va sortir el 2020. Estic fent mil coses amb aquest ordinador i no s'ha amorrat res, ni un segon des del primer dia que el vaig tenir. I tinc ara mateix, tinc el Google Chrome, tinc el Firefox funcionant, tinc el Safari, tinc aplicacions de temes de la ràdio, no hi ha pagat res, no em fa falta, no es penja. ¿Vale? Doncs avui ha sortit un episodi del Julio César Fernández, que és aquest... el Julio César Fernández és un expert desenvolupador i formador de temes d'Apple, que té un podcast dintre de... és un grup de podcast que es diu Apple Coding. ¿Vale? És un tio molt especial i molt particular. Sembla que et faci un podcast enfadat. però...
Qui coneixem que fa això?
Sí, sembla enfadat, eh? S'enfada, però quan aïlles una mica el to i mires els seus raonaments, a mi m'agrada, jo me l'escolto. I avui ha tret un dient, mira, no tengo temes i voy a explicar uno que me importa mucho, que porque necesito explicaroslo. Ell té una empresa, fa formació i prova codificació, desenvolupament, compilacions, treballa per ràdios, treballa per televisors, tot ho ha fet amb un puto Mac Mini M1. Vale? I deia, no espereu a los M2, no cal, no és necessari. La Apple ha fet un canvi brutal amb els M1s, no ningú amb una feina normal, inclús en moments de tensió, se l'acaba. I no seguiu els criteris de màrqueting que quiero tenerlo todo a la última. No és necessari. Si Apple no treu Macs amb M2 de la vostra gamma, que us importi una merda. Compreu l'M1 del 2020.
Sí.
O els MacBooks M1 del 2021, és igual.
Tomàs, ja et dic que quan vaig encarregar el de la meva dona, no vaig encarregar el Max, vaig encarregar el Pro, perquè vaig veure que no l'haguéssim aprofitat.
No, i ell diu, a veure, hi haurà gent que per la tipologia de feina, perquè edita vídeos o perquè, jo què sé, per mil coses, pot anar a un Mac Studio d'aquests o el que sigui. Però és que la majoria de mortals, per feines domèstiques o per feines empresarials, o de negoci, o de... amb un M1 té de sobres.
Has d'editar perquè ho notis, perquè necessitis més patacada, necessites editar, has d'editar vídeos amb 4K. Quan comences a editar vídeos amb 4K, comença el dolor.
Sí, Marc, però qui de nosaltres que pot tenir molta tralla perquè desenvolupa i ha de fer compilacions...
Jo amb l'i9, amb l'últim MacBook Pro abans de l'M1, amb l'i9 puc editar vídeo en Full HD sense problemes. Vale? El que passa és això, i dic, si alguna
si
vegada tinc
de...
un screencast que em passo del Full HD i m'acosto al 2,5K, que seria l'screencast de la pantalla completa, ja començo a notar que el Final Cut Pro és...
Però estàs parlant d'un Intel.
Un Intel amb tot, o sigui, el Max, el, el més gros, o sigui, agafar tot i posar-ho i posar-li tot, tot el disc, però tota si la tu, memòria, tot.
A veure,
el...
tu fas un vídeo 4K ocasionalment. No és la teva feina,
no,
no
faig
2,5K, dia a dia.
Faig com de 5K, no estic tot el dia.
Però, però si tu fessis un dia fet 4K, seria una cosa ocasional. Tu no et guanyes la vida fent vídeos de 4K.
No, no.
Però un tio que es guanya la vida fent vídeos de 4K, hòstia, agafa un Mac Studio amb M2 Pro i supervitaminado, perquè
sí,
està justificat.
Però
és la seva
motius,
feina.
Jo crec que hi ha motius per editar. O sigui, si algú està fent vídeos i penjant-los a YouTube i vol que siguin vídeos, entre cometes, evergreen, d'aquests sí, que diguessin sí. que són... Com jo, que faig un vídeo i jo fent guitarres, ¿vale? Si jo faig un vídeo i jo fent guitarres, jo començo a tenir clar que hauré d'agafar i fer-los 4K. Per què? Perquè ara es comença a veure a YouTube que hi han vídeos que ja no els vull veure.
Per
perquè
la seva
són
qualitat.
Vídeos, perquè estan en 640x480 i dic...
Bueno, això però és no... que això és del 2010. Estem al 2022.
No, però hi ha, vale, no, però hi ha vídeos de 2014-2015 que estan en 480 o 800x600 i llavors ja dius...
Ja,
i estàs buscant
consell...
algú que hagi agradat una cosa semblant a 1080p.
Sí.
I el 1080p ja comença a ser justet.
El mateix em passa a mi, que jo ara sóc bastant consumidor de YouTube per temes de la radioafició. A mi m'encanta la gent quan m'ensenya coses que fa a l'exterior, prova antenes, monta antenes, m'ho passo teta a veure'ls com ho fan, ¿vale? Hi ha gent que ho fa molt bé, ho edita i tal. Mira, un tema curiós, quan el que m'està explicant no porta un punyetero lavalier, que l'escolto un bé i escolto els gossos, escolto el vent i no m'entero del que està dient, a l'àudio és molt important, també, amb els vídeos, però molt important, Bueno, va, anem per... a les notes del programa tindreu la referència a aquest episodi d'Apple Coding, ¿vale? Escolteu-lo de veritat, perquè el Julio César Fernández ho explica des de... Jo crec que ho explica molt bé, ¿vale? Vinga, anem per l'Elon Musk.
És molt bèstia, això de dir que Apple ha agafat i ha agafat l'avantatge i no necessita moure's.
Aquí hi ha un tema, o sigui, aquí els que
per molt que diguin Raül que deia que no, que li dèiem que tiraria, en Raül deia que no, però em sembla que
les,
sí que sí, que són bons.
Les grans corporacions són grans transatlàntics o elefants, vale? Frenar-los és molt difícil. Empenya'ls també, però frenar-los
però
és molt difícil.
Frenen.
Vale. Saps qui pateix? Saps qui patirà? Qui ja està patint i qui patirà encara més? Intel, tio. Perquè Microsoft... està ara posa en marxa un kit, no sé, un kit que tens un ordinador amb un Smart Dragon, no sé com es diu aquesta gamma de
Snapdragon,
sí, i no, una gràfica de no sé què. Ho donen també als desenvolupadors i a gent perquè comencin a fer proves per muntar aplicacions de Windows
ARMs.
Perquè han vist el que ha fet Apple i està veient el resultat d'Apple i Microsoft pot ser moltes coses, però no és tonta, ¿vale?
Sí,
si són
però
capaços...
per a Intel, però per Microsoft, això vol dir que ha de fer la integració completa. O sigui, jugues a fer Apple i això vol dir deixes de fer, abandones a tots els teus OEMs, i abandones a Asus, i abandones a Dell, i abandones...
No sé quina... Sí, perquè és molt complexa. No sé quina estratègia acabarà seguint Microsoft.
O sigui, el problema és, Apple, ell el gat és d'ells i se'l follen ells. Microsoft, si volen agafar i fer el que fa, fer el Surface i tindre tota la pila i tunejar un kernel de Linux i posar-lo per sota de Windows i treure un Windows super ajustadet amb una plataforma d'ells...
Però s'ho estan prenent seriosament, Marc.
Sí,
s'ho estan prenent seriosament.
Però Microsoft, del que estava vint, és que té tota una xarxa d'integradors que tenen les seves xarxes de vendes, que tenen les seves xarxes comercials, que tenen les seves xarxes de suport a empresa, i l'empresa que està comprant a Hewlett Packard fot 30 anys que està comprant els PCs a Hewlett Packard, li porten el manteniment a Hewlett Packard
sí,
i no la moguis a Hewlett
Packard. Però també tenen molta pressió
tenen molta pressió.
I Windows Server, que és fora de Linux, el segon sistema més instal·lat en tots els claus, el seu propi, el d'Azure, i el d'AWS i el de Google Cloud, ¿vale? Hi ha molta gent, molts proveïdors, que els pressionen per tenir ARMs.
Bueno, sí, però llavors, una o dos, o jugues a fer d'Apple, ho integres tot, o simplement treus un OEM d'ARM i llavors tens tots els problemes de drivers i d'eficiència que té el tindre una plataforma que diguéssim que és del seu pare i de la seva mare. O sigui, a veure, que si tu ets prou gran com a Apple i pots gestionar tota la pila de software i integrar hardware i software, tens uns avantatges. Si tu vols jugar amb el cloud que tenen tots els teus distribuïdors i tens una capa de hardware i tu fas el software i complementes els dos sinergies, tens un altre tipus de producte, però no pots estar a missa i tocant les campanes. No pots.
Esperem,
o sigui, una altra cosa que dius... Ens anem de Windows, que ens anem d'Intel perquè és que estan en una arquitectura que no hi ha...
No poden anar-se'n d'Intel.
No pots arrossegar més el joc d'instruccions 86. No pots arrossegar-lo perquè o sigui, el Windows 64, l'Intel 64 encara porta les instruccions.
Sí, porta codi d'instruccions, sí. Esperem a veure què passa, però jo crec que Microsoft no és un moviment tentatiu, que, és un moviment seriós.
Perdona, Linux abandona el suport en el kernel per Intel 486.
Sí, setmana passada. Sí. Bueno, ja era hora, després de 30 anys o 20 anys, bueno. No sé, una barbaritat.
Sí, està bé, sí. Està bé.
Que no sé qui va dir, ja, quan van abandonar el del 386, de pas, ja podria haver abandonat el de 486, perquè ja, bueno, en fi. En tot cas, anem per Twitter i anem per l'Elon Musk. Deixa'm, abans de que ens ho mirem des d'amunt, que és mi Twitter i me lo follo como quiero, que és el resum, vaig explicar-te la comunicació que ha fet Twitter sense firmar, Posava Twitter Management, no posava signatura. Deia, Twitter avui ha dit, bueno, aquests dies han anat dient. Avui divendres, les oficines de Twitter estaran tancades. Vale? I us direm si esteu o no esteu acomiadats. Si rebeu un correu, si rebeu un correu i el rebeu a la vostra compte corporativa de Twitter, no esteu acomiadats. Si rebeu un correu i el rebeu a la vostra compte personal, no cal que torneu.
Això ara és per trolejar, és per trolejar tots els treballadors de Twitter que tinguis el seu compte personal, enviar-los mails.
Sí. Bueno, un mail de la direcció
de Twitter.
Les
maneres, una miqueta Asperger, Una miqueta Asperger. Aquí hi ha l'Elon.
Sí, de fet, a Estats Units, les oficines de Twitter estan a San Francisco, les més grans, hi ha a més llocs, però a les de San Francisco, els empleats han presentat una demanda col·lectiva per acomiadament improcedent. Ja ho han fet. ¿Vale?
No, exacte, perquè resulta, això és una de fotre.
Sí, perquè resulta que aquest tipus de comunicacions incompleixen l'antelació necessària que queda recollit tant a la normativa federal dels Estats Units com a la pròpia de l'estat de Califòrnia.
No, però això em sembla perfecte. O sigui, el tema és això, és a dir, acció sindical, bé, tu estàs en un sindicat, complir la legislació, que l'empresa tingui que complir
però
la legislació que
això...
toqui.
Això, mira, et dic la segona notícia i et dic una cosa i et faig una reflexió de la que tu has fet abans. Què passa a les subsidiàries de Twitter que no estan als Estats Units? Per exemple, UK, el Regne Unit. Saps el que han fet els empleats de Twitter del Regne Unit? Aquest dematí tots estaven afiliant-se al sindicat. I això a les empreses d'IT no passa. No passa. No estan afiliats. No. Per què? Perquè com tenen un nivell salarial i unes no sé què, i unes stock options i unes chipich options, no van als sindicats. Què passa
no
amb el context que estem ara?
No hi ha sindicats en empreses IT, però per exemple, aquí a Espanya és per disseny. Quan jo tenia l'empresa, em van portar el botiquín de la mútua, perquè clar, jo tenia que pagar la mútua dels meus treballadors i tal, i em van portar el botiquín, i era la mútua del metal.
Claro, sí.
Era la mútua del metal, no hi havia la mútua...
Això ha canviat, Jo crec que això ha canviat.
No, això va canviant, però va haver-hi, en el moment en què les grans empreses aquí es van donar compte que que els hi creixien els nans, que els hi creixia el personal d'IT,
bueno,
es va començar a crear
jo
les càrniques
molt de temps, sí.
I es va començar a fer enginyeria social en els col·lectius TIC, creant empreses de consultoria, per exemple, aquestes empreses càrniques que són de les mateixes, que són dels propis clients que compren les càrniques, vale? Amb el qual sempre què estàs fent? Pues estàs tenint un personal que està treballant per la teva empresa, però no està en el conveni col·lectiu de la teva empresa.
Bueno, és que això sigut, durant...
que cobren diners i com que tenen mòbil de l'empresa i un portàtil i d'això, pues, i els hi donen els títols raros, pues, no tenen necessitat d'estar afiliats.
Això ha sigut terrible. A tot haurà passat igual. Jo durant anys i anys i panys vaig ser desenvolupador analista de programador, analista programador, analista, responsable de projecte, responsable de processos, consultor, consultor no sé què. Saps el que posava la meva categoria laboral? Oficial de primera. Oficial que hago remaches.
Del metal.
Jo hago remaches, tio.
Del metal.
Però aneu a la merda, home.
Del metal,
però,
sí, sí. Oficial de primera del metal. O sigui, sí. Tornero, fresador bueno, i...
Parlant de càrnica, sempre les grans consultores... Nosaltres, en l'ofici, sempre hem definit les grans consultores, ¿vale? Les hem anomenat càrniques.
Sí, sí, sí.
Vale. Veient el comportament que està tenint Twitter amb els seus empleats, qui és la càrnica ara? Les grans corporacions d'IT, no les consultores. Tracten bueno, pitjor, tio.
Bueno, no, no. Sí, però fixa't una cosa, eh? O sigui, les grans empreses IT, el que han fet és, han fitxat pagant molt, però en canvi tenint uns convenis col·lectius amb uns drets mínims, però amb uns sous molt alts. Tens uns sous molt alts...
O sigui, perquè això ha funcionat així quan la nau... Quan l'entorn era...
Quan tot va bé, i hi ha stock options i no sé què... I a més et dona un prestigi social que t'hi cagues i queda molt bé LinkedIn i que estàs treballant a Twitter. Molt bé. I tens
bueno,
un sou,
sí,
i tens
no,
un
no
sou
havia,
que
no havia entre un 30 i un 40% de perfils a LinkedIn que Apple deia, aquesta gent no ha treballat mai a Apple. I ho posava, tio. Hòstia,
entre los... Hi ha la gent que els té quadrats.
No, no, és que LinkedIn és terrible. O sigui, entre els magufos del màrqueting i els empleats inexistents que no han fet el que diuen que han fet, és terrible. O sigui, jo crec que no hi ha xarxa social més execrable que LinkedIn. És terrible. O sigui, no la vull ni veure.
Em va enviar un mail, un dels primers missatges que vaig obrir a LinkedIn, perquè saps que a LinkedIn jo tinc una foto amb un ossito rosa gegant.
Sí, sí.
Estic allà amb un ossito rosa gegant, que és la meva foto a LinkedIn. I un d'aquests em deia, escolta, és que sóc coach personal i tal, i crec que puc millorar la teva marxa personal. Per cert, crec que la teva foto a LinkedIn no és la millor per projectar-la d'allò. Tio... Què passo? Que he posat...
A veure,
que
no has entès, que no has entès que justament la foto amb l'ossito rosa és la foto ideal per projectar posar... la meva personalitat.
Exacte, jo tinc aquí, i a més he posat que respiro foc i he posat que faig, que sóc màster d'espasa làser i hi ha gent que m'està fent endorsement en aquestes habilitats.
Ei, i per les noches... Hago guitarras limando cuernos de unicornio.
Exacto.
Que, sabeu que les virutes de cuernos d'unicornio és amb el que fa Apple les memòries i els discos SSD, perquè
exacte.
És el que valen.
Exacte.
Bueno,
tothom ho sap, això. Però, sí. O sigui, el problema que tinc és, o sigui, si hi ha una empresa té un acord amb un conveni laboral i l'està infringint, posa el juzgado vas. Punt. Però aquests judicis morals i aquesta senyalització de la virtut que veig per Twitter tot el dia, és a dir, ara aquest senyor ha comprat Twitter i ara decidirà, farà les decisions empresarials que vulgui. I si no fa una cosa ajustada a la llei, li fotran un pleit i haurà de pagar les indemnitzacions que toqui.
I tancant el cercle...
I si no t'agrada, te'n vas a Mastodon.
Exacte,
però tirar-te tota la setmana dintre de Twitter rajant de l'Elon és... M'arriba la
tornem al principi dels 10 minuts. Tornem al principi dels 10 minuts que no haurien d'haver existit, que era la nostra conversa abans de començar el programa, que avui l'han escoltat tots els oients al principi, vale? No critiquis a l'Elon Musk. Pensa
en JJ Abrams has de criticar.
Sí, no, pensa, a veure, per què fa servir Twitter? Hi ha gent que fa servir Twitter per engreixar l'ego, bueno,
algo
per mil històries.
Has de fer mentre cagues.
Bueno, no, però jo faig servir Twitter per dues coses. Per RSS, diguéssim, sí. D'informació curada, perquè ho tinc tot agregat en allà. Si vull consultar VilaWeb o Jerez d'Israel o de Jerusalem Post, tot això, totes les coses rares que jo llegeixo, ¿vale? Pues tot m'arriba amb un mateix fi, o sigui, tot m'arriba en un mateix lloc. I he estat fent molta depuració.
Mira, jo tinc una quantitat d'informació sobre les coses que passen a la meva universitat. A través de Twitter? Perquè
sí,
està com el tinc com molt ben afinadet i segueixo unes quantes persones, pràcticament tots els community managers de la universitat m'estan seguint a mi, jo els segueixo gairebé tots, i me va arribar en el meu timeline quantitat de coses relatives a la meva universitat o a investigadors amb els que jo faig coses.
Jo he anat depurant molt Twitter i segueixo, bueno, a part dels quatre amics, segueixo aquestes fonts d'informació curada que per mi són, que siguin fiables no vol dir que tot el que diguin sigui veraç, però els hi reconec una feina professional, vale? I va des de Reuters, això, al Washington Post, a The Jerusalem Post, a Haaretz, a VilaWeb... O sigui, són mitjans on jo respecto la seva opinió. Segon grup, Breaking News. Twitter és un lloc ideal per les Breaking News.
Sí, a veure què passa. A veure, home, aquesta tarda que ens havia de caure un coet al cap...
Aquest matí, a les 10.
Aquest havia de passava el coet...
Ha passat.
Però al final ha passat de llarg.
Havia una conta de YouTube que portava 15 hores fent-ne el seguiment.
Sí, sí, minut a minut. A veure, el coet cae, d'on va caer?
No, l'estaven seguint, a veure per on passava. Bueno, això, i Twitter és molt bo amb Breaking News.
Molt.
És veritat que quan hi ha Breaking News també hi ha molta merda, però em pots abstreure l'essència del que estar passant en aquell moment.
Aquesta setmana jo entro a Twitter, veig Trending Topic, Spain, Semen.
Semen?
Semen? És que culpa de l'Elon Musk? És culpa de l'Elon? O sigui, tu creus que ha de ser... Semen?
No, però és que els trending topics de Twitter és l'última cosa que has de fer-li cas. Bueno, notícies...
Abans no.
Notícies curades RSS. Breaking News i l'últim grup que jo segueixo a Twitter són opinadors que em mereixen respecte. Per exemple, Josep Maria Ganyet, que pensa que aquest és amic. ¿Vale? Per exemple, Albert Cuesta. Per exemple, o sigui, aquest tipus de gent...
O sigui, a veure, en Ganyet, en Cuesta i en Benjamí són un terç de Twitter.
Totalment.
Un terç. Bueno,
podríem afegir algú més, però sí. Vale.
Jo pagaria, o sigui, aquests euros jo els pagaria, diguéssim, d'allò, només per
però
aquests
no,
tres, ja els
atens. Però jo no se'ls pagaria al boig de l'Elon Musk. Un moment, tornem a la reflexió inicial. Pensa per què fa servir Twitter i pensa quina alternativa tindries si no estiguessis a Twitter per obtenir el mateix. Vale? I això és el que una posició adulta hauria de fer. Quines alternatives tinc? No criticar l'Elon Musk ni el Twitter... No sé.
Però és que està tan bé criticar, fer judici moral. Bueno, el judici moral està tan bé. Ens agrada tant.
Torno a parlar de... M'avanço a una de les propostes que us havia fet. Vale? La gent de Pirates de Catalunya, vale? Aquesta setmana ha publicat a Twitter un tuit de... Com marxar de Twitter cap a Mastodon sense perdre la teva xarxa de relacions, És molt bo, està molt bé. I us l'he enllaçat a les propostes, perquè hi ha un nano que se l'ha currat bastant i aprofita de l'API de Twitter, bueno, en fi, ja hi ha diferents eines
no
desenvolupades.
No triomfaran.
No, jo tampoc...
No triomfarà.
No, però l'exercici... Jo estic d'acord de que no triomfaran, però... Primer, ara sobre una oportunitat perquè surti una alternativa raonable. Marc, jo crec que sí. Una. I dos, no triomfaran, però l'exercici de pensar com és molt bo.
És molt bo. Està bé.
I molt necessari.
Sí, està molt bé, però hi ha un tema de fricció. Hi ha un tema de
fricció. O de massa crítica.
Algú pot agafar i anar-se'n una setmana a pasturar a Mastodon. Està molt bé. I ens anirem a Mastodon i provarem i ens saludarem a Mastodon. Però no esborrarem la conta de Twitter.
No, però els que ells proposen és abstreure la informació de Twitter passant-la a Mastodon, hi ha eines que t'ho fan, i no has d'estar a Twitter. Saps tu què vull dir-te?
Sí, vol dir que estàs a Twitter sense estar a Twitter?
Una cosa rara.
No funciona.
Jo
és trampa,
tampoc ho
és
acabo
trampa,
de veure. Sí. Jo tampoc ho...
Tu estàs a Mastodon llegint els tuits.
A veure, això es fa per abstreure a Mastodon massa crítica. ¿Vale? Una vegada la massa crítica estigui a Mastodon, jo crec que això no passarà. Jo estic d'acord amb tu. ¿Vale? Però
de
insisteixo.
Moment no ho veig. Sí, a veure, no ho veig perquè ara com ara no hi ha hagut cap canvi de política a Twitter.
Encara no.
S'han dit coses, s'han fet volar coloms. El que abans en diuen globosonda, és el fer volar coloms. La gent va fent volar coloms, que ens cobrarà 8 euros, no sé què, que no sé quantos, que tornaran Trump, que ara no sé què, que ara vindran els nazis i ara no sé... No ha passat res de tot això. Al contrari, el que anava a dir que anava a fer llibertat d'expressió i barra libre per a tots, és dir, no, muntarem un comitè ètic, muntarem un comitè de moderació, que és bàsicament el que té Facebook. I no, és el que ha dit. No hi ha cap canvi.
Hi ha una cosa que ha passat i una cosa que s'ha anunciat que per mi són rellevants. La primera, molts anunciants de Twitter han fet saber a la companyia que suspenen o congelen campanyes de publicitat a la plataforma en espera de quines decisions pren Musk per Twitter.
Sí, ell mateix ho ha dit. Ell mateix ho ha dit. Sí, sí. Bueno, però això és una trolejada. Això és una, però fixa't, aquestes accions de postureig responen a campanyes de pressió que són independents de qualsevol canvi possible, que hagi fet, el mateix Musk a Twitter. O sigui, no hi ha hagut cap canvi. O sigui, s'està parlant del que està passant amb els treballadors. Encara no s'ha convidat a ningú. Igual quan es publica el programa, sí. Però no ha passat res. Simplement
bueno,
l'olla
estem
que faig
enregistrant... Estem registrant ara a les 8:20 de la tarda, 8:20 hora local de la tarda de divendres 4.
Hi ha gent que igual ja té el mail, eh?
I el mail sortia a les 5 de la tarda hora local. Per tant,
o sigui que en Ligma Vols ja està fora, eh? En Ligma Johnson ja està acomiadat.
Vale, i l'últim que volia parlar de Twitter. Això dit per Reuters, eh? Twitter anuncia que retalla 1.000 milions de dòlars en costos d'infraestructura. I en Jordi Mas, de Softcatalà, és una persona
No. La notícia que ha dit Twitter és que en Musk ha demanat als enginyers que facin, que agafin i mirin com es poden estalviar costos d'infraestructura. No és dir anem a pagar màquines, sinó que és dir anem a veure com ho tenim muntat per veure si podem optimitzar els nostres costos d'infraestructura. I com sí. deia l'Albert Cuesta, segurament això implica agafar i aturar part del machine learning que s'està fent ara. Perquè hi ha molts projectes de machine learning, el mateix Twitter està minant, digues, està agafant i analitzant les dades que corren allà dintre, amb machine learning, que és el que realment els hi fa gastar. I segurament no ho estan aprofitant.
No només
I s'hauran de tancar molts projectes interns que
això.
Corren per allà dintre. I segur que hi ha molt de croft, segur que tenen molt de croft per allà dintre.
No només això. Mira, la nostra empresa, la meva empresa... l'apartat on jo estic, estem gestionant infraestructures en el núvol, vale? A qualsevol núvol dels de veritat, Azure, Google Cloud i AWS, vale? Durant molt de temps hem muntat infraestructura, hem ajudat els clients a portar coses, hi ha hagut consultoria de desplegament, de landing zones, scaffolding, de disseny, en fi, mil històries, vale? Saps el que és més demanat ara dintre de la consultoria de Public Cloud?
Netejar.
Cost controlling, correcte.
Clar.
Cost controlling, perquè la gent, les grans empreses que tenien pasta a dojo han anat tirant càrregues i càrregues i càrregues de coses i alta disponibilitat.
Però és normal.
Però,
Tomàs, és normal. Quan el mercat creix, tu què és el que vols? Desplegar funcionalitats i garantitzar escalabilitat. En el moment en què el mercat es contreu, què fas? Reduir costos.
Sí, el Jordi Mas deia, compte... Perquè això vol dir, o sigui, si Twitter retalla en infraestructura, això vol dir que invariablement suposarà una retallada de serveis, dels serveis que dona Twitter. Sí, això passarà. I compte
quins?
Que si no arribessin... Clar, quins, aquí està. I dels que no arribin,
no,
dels
que
quedin...
Que estem parlant? Estem parlant de que torni la balena, com deia Enganyet?
Sí,
o, estem
clar, perquè...
o estem parlant que certes coses es facin més... O sigui, no han dit anem a tallar això, anem a agafar i a fer un pla de
diu...
què hem de netejar.
Reuters textualment diu que Musk ha dit que Twitter ha de retallar 1.000 milions de dòlars en costos d'infraestructura.
Mensuals o anuals? No sé si mensuals
o
anuals.
Jo crec que és de la factura anual, no crec que sigui mensual.
Però igualment,
o sigui,
si tens uns costos d'infraestructura de més de 1.000 milions que puguis plantejar-se retallar 1.000 milions, a veure, només que és un objectiu
que, dic,
que si arribes a la meitat,
sí, però,
si arribes a la meitat, collons.
Per fer aquest retall consistent i coherent i lògic, has de fer una feina molt fina. Has d'analitzar moltes coses.
Clar,
perquè pot fallar la redundància, pot fallar la disponibilitat,
tot fallar.
Poden fallar moltes coses. Vale?
Però tothom està parlant... Però tothom està
si no
parlant,
ho fas bé.
Tothom està parlant de que ve la balena, tothom està dient que no sé què, tothom està dient uns quantos, és dir...
I encara
segurament,
no
si tu i jo haguéssim entrat en una empresa nova, diria, quins costos tenim operacionals d'això? Molt bé. Realment ho necessitem? Anem a mirar-nos-ho. Segurament, el de marcar l'objectiu hem de baixar 1.000 milions, és una de les ilonades aquestes que fa l'Elon de dir números que després no es compleixen mai. Però,
com a Tesla o
però
com
ell,
a SpaceX.
Sí, però ell acostuma a dir, farem això en 2 anys, ho foten en 4, però ho foten. Ell sempre marca uns objectius superbèsties que no arriben mai aquests, però realment el que aconsegueixen és bestial. O sigui, l'ampliació de producció que ha fet quan estaven allò en el Tesla Production Hell, que no tenien capacitat de producció per lliurar tots els Model 3 que havien venut, i que ell se'n va fer el postureig d'anar-se'n a viure a la fàbrica i dormir
amb un sac de dormir.
I amb un raspall de dents en el lavabo de senyores d'allò. Molt bé. En aquella època, llavors, gairebé, o sigui, no hi van arribar, però al cap d'un any estaven sortint els Teslas sortien com a xurros i les fàbriques funcionaven. És a dir, ell posa objectius molt ambiciosos per fallar, però en poc temps assolir-ho. I és del seu propi llibre de treball. És superambiciós no aconseguir-ho, però el que aconsegueix és molt més bèstia que el que aconsegueix ningú més. I apreta molt la gent. I els que es queden a dintre hauran de pencar com a cabrons. Segurament els hi pagarà. Perquè, clar, si tu et quedes a dintre, dius, potser, ja que hem de fer la feina de que no ho fan els que s'han anat, potser m'hauries de pagar una mica més. Si sóc dels que es tenen que quedar i sóc bo, m'ho valores.
Bueno, les empreses aquestes tan grans també t'haig de dir que tenen molts departaments, ¿vale? No només tenen enginyers, tenen molta gent a molts llocs.
Molt de community manager, molt de gent de màrqueting, molta gent publicitat, de moderació, molta gent de publicitat, de ventes. No tothom és allò personal A d'aquest que està guanyant una pasta, exacte, que te cagues. Exacte. Però almenys no estem parlant dels Mossos de magatzem d'Amazon, eh?
Bueno, Amazon no només té Mossos de magatzem, té molta gent.
Té moltíssima gent, però els que tradicionalment sempre es parla d'aquíssim, que són els més cardats, són els Mossos de magatzem, tot i que són els Mossos de magatzem més ben pagats als Estats Units.
També estan molt vigilats, a la feina.
També. No, sí, hi han de pixar amb una ampolla.
Sí. Anem a més notícies. Anem a parlar de la congelació de contractació. Però abans necessito passar a la falca de contacte, perquè a més avui tenim més mecenes, tio. Van caient, tio.
Quants en tenim ara?
No els he comptat. Ara
arribem a 100? Aquest 100?
Passem de 100,
imagina't.
Sí.
Doncs, mira, escolta, d'aquí a final d'any arribem a 1.000, en plan Elon.
Sí, segur. Acomiadarem els gats. Ara venim.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
BiteRight simplifica la complexitat dels tractaments dentals de pròtesis sobre implants perquè siguin de primera qualitat, simples i segurs. BiteRight redueix l'estrès d'odontòlegs i pacients fent tractaments mínimament invasius, més assequibles i, en la majoria dels casos, en tan sols dues visites. BiteRight patrocina Mossega la Poma. Més informació a biteright.dental.
Val. L'altre dia li explicava a una persona que volia començar amb el món del podcasting i li vaig dir, mira, no, nosaltres no som exemple de res, perquè per no guanyar-te la vida has de tenir 2.000 descàrregues setmanals del teu podcast, 500 rinocerontes en una compte de Telegram. I d'aquests 500, uns 100 si n'hi ha algú que paguin algú.
Imagina't. I així no et
guanyes la vida, però cobreixes despeses.
Clar,
que comença...
I rinocerontes, eh?
Sí, quan dic rinocerontes i rinocerontes.
I rinoceronteses, eh? Sí.
Que aquesta és la nostra mètrica màgica per no haver de pagar nosaltres de la nostra butxaca les despeses del programa.
Sí.
Vale? Més o menys. I alguna vegada prendràs una cerveseta. Però... the magic numbers.
O un mossega la poma Flying Circus.
Sí, és un... Aquests són els números màgics per un podcast en català. 2.000 descàrregues setmanals, 500 astrolopitecus en una conta de Telegram,
i astrolopiteques,
dels quals, amb molt de compromís personal, 100 o 100 i escaig, paguen, encara que sigui un euro al mes, per mantenir les coses. Exacte.
Ens conviden un cafetó.
I ja està. I pots, això, si no vols guanyar-te la vida, pots fer podcast fins al teu darrer dia de la teva existència al planeta Terra.
Que ens ho passem quedant aquí per xerrar.
Sí. Bueno, doncs un d'aquests mastodontes o rinocerontes o astrolopithecus es diu Àlex Rubio.
Sí, senyor.
Vale? Que és un nou mecenes d'aquests 100 i escaig que formen part de la comunitat de persones que ens estimen molt i que aporten una valoració. I jo, la veritat, cada vegada que m'arriba el correu de la xeta dient tens un nou mecenes, em fa molta il·lusió. Molta, perquè dic, no ho entenc, tios. No, a veure, ho fem amb molt de carinyo, intentem... Vamos, no sé.
Però... I diem prou bestieses com perquè ens engeguin a cagar, eh?
Sí, i la... conjuntura mundial no està bona. Saps el que vull dir-te? No és una època, diguéssim, de vaca gordes que tot... Que crec jo en general, eh? Tothom mira el que les despeses i és normal. Jo ho estic fent, per exemple, en allò on estic subscrit, en els... no només per consum de vídeos o de streaming, sinó per altres coses que estic subscrit, m'estic mirant quines despeses no són necessàries. I, hòstia, jo entenc que un podcast no és... Bueno, hi ha 4 o 5 friquis que, si no tenen la dosi de mossegar la poma cada setmana, estan a urgències a Can Ruti. Estan a urgències a Can Ruti. Però fora d'aquests 5, la resta, poden... No sé, no és, som un podcast. Som molt prescindibles. Perquè t'estimin ser prescindibles sempre em fa molta il·lusió. Anem al segon tema, si et sembla, de la congelació de contractació. Mireu notícies, però més o menys, amb més o menys contundència, les grans tecnològiques han anunciat la congelació de contractació de nous empleats pel que queda de 2022 i del 2023. De moment, la gent que ha fet anuncis més agressius en aquest aspecte és Facebook, Meta, ¿vale? Amazon, AWS, o sigui, Amazon Web Service inclòs, Intel, entre d'altres. Facebook, fins fa, no fa 4 o 5 mesos, o sigui, tot l'any passat i tot el que portem d'aquest any, Facebook havia contractat gent que omplia transatlàntics i cruceros.
Molt.
Una barbaritat de gent contractada. I de cop i volta ho para tot. ¿Vale? Dues coses. Una, freezing hiring, o hiring freezing, o sigui, la congelació de la contractació, no vol dir stop replacement. Vol dir que si algú marxa, pues aquesta persona que marxa la contractaran, reompliran el forat, ¿vale? O sigui, la substituiran. Amb tot, jo he viscut tant pel que fa... O sigui, jo he viscut dues situacions que m'han impactat i que vaig aprendre una lliçó, no? Vivint-les en primera persona. Un stop hiring i l'altre un stop sending. Havíem arribat a saturar la màquina de producció i se'ns va dir, no veneu més, perquè no podem donar més servei o no podem donar més productes, igual, ¿vale? En els dos casos, si tu fas un stop total, tornar a arrencar la maquinària, parlo de les ITs, de les tecnològiques,
costa
horrors i trigues molt de temps. Si algú, jo ho he viscut, si algú ha viscut el procés de contractació d'una tecnològica, Amazon, Microsoft, Intel, són processos que són molt llargs. Primer, perquè hi ha un preprocés que és tot el tema del headhunter, que et contacti, que t'arribi, que li parli, no sé què. I això poden passar diverses setmanes. Quan ja has passat el filtre del headhunter i ja contactes amb l'organització, et pots tirar tranquil·lament fent entrevistes, proves, tests, exàmens, 2 o 3 mesos, i després negocia. Que són períodes de negociació.
I un cop arribes, fins llargs. Que no arribes a enganxar, a entrar a la cultura de l'empresa i ser productiu, trigues. Però...
Ah, no, sí, clar. Jo dic només entrar, jo no parlo només entrar. Una vegada entres, te'n vas a fer trainings, te'n vas a no sé què. Abans no entres a la cultura de l'empresa i ets productiu. Jo, amb segons quins càrrecs d'una certa... O sigui, pots treballar de seguida, però ser valuós i productiu per l'empresa poden passar 6 mesos.
Com a mínim. Com a mínim, a veure, el tema de Facebook és complicat. Perquè, a veure, per una banda, de les grans empreses tecnològiques, els GAFAM, és a dir, aquí no fiquem el grup de l'Elon i les seves tonteries, és l'única empresa on tens en el fundador com a director general. Sí. Vale? El el Jeff Bezos està amb els seus coets en forma de polla i amb les seves històries, els seus divorcis i la seva crisi.
Que deia l'altre dia els Dick Rocket.
Els Dick Rocket està amb la seva crisi dels 55 i amb les seves històries. En Bill Gates també està amb les seves històries, la seva filantropia, els seus problemes de divorci i les seves històries. Els de Google ja porten temps fotent el friki i han deixat que Google la gestioni la penya i està en una altra cosa. L'únic que està allà dintre intentant fer coses és el Zuckerberg, que ens cau malament d'oficis, és a dir, personatge que ens cau malament d'oficis. Doncs és pitjor que el JJ Abrams, o sigui, ja imagina't. O sigui, no estem parlant. Però el tio ha tingut els collons de donar-se en compte que les xarxes socials no creixen, aquell creixement exponencial, aquella curva de hockey s'ha convertit en una S, vale? I s'han quedat allà i no creix. I a més, li creixen els enanos, o sigui, li surten TikToks, li surten Snapchats, li surten... El Snapchat ja és una mica granadet, però...
No, TikTok és un enemic d'ell.
TikTok jo crec que TikTok és molt perillós perquè a més és xino i no saps el que hi ha allà dintre.
No, però... i que un Twitter que està a Califòrnia pot venir un Musk i comprar-lo, però tu no pots comprar TikTok.
No pots comprar TikTok. A veure, i si en Musk ha comprat Twitter és perquè ningú més s'ha atrevit a comprar Twitter. O sigui, Google no s'ha atrevit a comprar Twitter.
Però tu pots atrevir-te a comprar TikTok i no ho podràs fer.
No, però Google no s'ha atrevit a comprar TikTok, atrevit a comprar Twitter, o Facebook no ha comprat Twitter, perquè no es van atrevir que els aixequessin la bandera d'antitrust. I per això ningú el Twitter ha estat allà. Com en canvi els d'Adobe han agafat i s'han comprat a la seva competència aquella bestial online que tenien, que va fer que s'enfadés tant Enganyet i companyia perquè el feien servir.
Bueno, compres n'hi ha, per exemple, Spotify ha comprat Anchor. Que és són compres dintre d'un raonables en un món on hi ha molt més actors
però
que, en la competència.
Sí, però es redueixen el número d'actors. Però sí. En aquest cas, el Zuckerberg es dedica ara a fer tonteries. L'altre dia fallava Instagram, l'altre dia fallava d'allò, canvia l'algoritme d'Instagram contínuament i s'està jugant les garrofes i ha decidit agafar i apostar tot, a dir, mira, les xarxes socials continuaran aquí, és el que amb el que ens guanyem les garrofes, però si l'empresa té que créixer, vale,
no creixerà per aquí. Uh-huh.
Doncs no creixerà per aquí, intentarem apostar amb el tema del metavers. Llavors, el problema està en que el metavers no sap per què serveix. O sigui, tenen una sèrie de tecnologies, però, per exemple, se sap, els soldats americans que havien treballat en temes d'ulleres d'aquestes de realitat virtual, se'ls tenien que treure perquè a les 3 hores el 80% d'ells es fotien a vomitar. O sigui, no... Hi ha problemes tècnics, que és allò que ens falten 20 anys des de fa 40 anys. Bueno, d'aquest tipus de coses i no...
Et poden faltar 20 anys,
però si hi ha... ens falten 10 anys des de fa 20 anys. Ens falten 10 anys
des de
fa 20
anys. Què passa? Que si hi ha demanda, hi ha pasta, hi ha coses que van resolent la vida de les persones i que les enganxen, això s'accelerarà. El canvi s'accelerarà.
Sí, però no tens la killer application, no tens
clar,
la killer
allò que
application...
Et faci impressió...
No tens la killer application i pots estar prometent. Llavors, realitat augmentada, jo veig unes grans aplicacions en tema industrial. Gran aplicació en tema industrial, grans aplicacions en tema de formació, operacions, reparacions...
Hi ha un altre àmbit que per mi té molta raó de ser, però clar, que és molt específic, que és l'assistència... O sigui, quan et mous, viatges, camines, et mous amb cotxe, tenir una projecció de la ruta és molt, molt helping, m'ajuda molt.
Vale, però això ja ho tens. Això ja ho tens, simplement és moure-ho d'una pantalla amb una altra. O sigui, el guiat per Google Maps en realitat augmentada ja existeix. El vaig provar jo el 2019 a León. Ja existeix en el mateix Google Maps els mapes.
Passa que no tens un dispositiu còmode on fer-ho.
Jo estava passejant per Sevilla i el rellotge m'anava dient gira a la dreta, gira a l'esquerra, els Alcàceres estan per aquí.
Sí, però no és una representació visual de cap a on vas.
D'acord, però és un tema, però el tema és dir, la capa aquesta, diguéssim, d'informació addicional, la vas tenint. Que això ho tinguis projectat en unes ulleres o ho tinguis projectat hologràficament, és un format. És un format i ells també hi ha temes de latència, temes d'usabilitat, temes de fiabilitat...
Però el que diu el Zuckerberg és que si això s'imposa sortiran coses que ni ara imaginen.
El Zuckerberg, el que està dient, el Zuckerberg no parla d'augmentada, el Zuckerberg parla de metaverse.
Parla de virtual,
vol
sí,
dir
sí.
D'un entorn virtual. Vol dir un entorn virtual que no existeix on tu fas una activitat complementària. I, evidentment,
i sobretot aquí, gastes, compres.
I gastes, perquè aquí la idea és que hi hagi una capa de cripto, hi hagi una capa de cripto on els objectes
bueno,
siguin
cripto
escassos.
Cripto o moneda digital, sí, el
bueno,
que sigui.
La idea és que els objectes siguin tokens, la idea és que els objectes siguin tokens i els puguis intercanviar i els hi puguis donar
i
valor.
Tu puguis comprar, no? I tu puguis comprar un token per entrar en un club especial
si
o puguis comprar un token per anar...
I si algú es converteix en el mercat, el que porta al mercat de tokens i el que, de llonses, doncs és el que...
Però a veure, si jo soc un tio de màrqueting i surto de LinkedIn, jo li venc això al Zuckerberg i dic, hòstia, tio, que la gent pagui per anar a concerts de no sé qui, vale? Virtuals. Oh!
Però això ja s'ha fet, això ja s'ha fet. Això ja s'ha fet,
amb una qualitat...
S'han fet concerts en el Second Life. S'han fet concerts en el puto, com es diu el joc aquell que la gent feia el ball del... El Fortnite. S'han fet concerts al Fortnite. Bé, els entorns virtuals existeixen. L'única cosa que s'està discutint és si farem servir ulleres d'aquestes de realitat virtual o no, que jo vaig provar les primeres al 95 a Romania.
Han canviat molt, eh?
Bueno, sí, del que jo vaig provar a Romania, t'asseguro que sí. Jo vaig jugar al Quake amb unes ulleres del 95. Han canviat molt i poden ser molt bones, però hi ha un punt d'orqui, hi ha un punt d'orc, i no, igual som iaios, com diuen Raül, estem iaios, jo no tinc cap cana encara. Però...
Jo tinc, i en canvi jo les tinc totes, les teves
les
i les meves.
Tu les tens totes, tens les teves sí, sí. I les meves, però
no ho veus.
Jo no veig, o sigui, ara com ara, no veig que la tecnologia, diguéssim, de la pantalla imposada...
Segons el Raül, el món de demà, i no trigarà gaire, estarà ple de metavers i de telèfons plegables.
Per fer biquinis.
Per fer biquinis, clar.
Per fer biquinis. Però un iPad. I saps que podríem fer biquinis amb el portàtil? O sigui, Apple fa portàtil, fa mòbils portàtils, es diuen MacBooks. MacBooks.
I de fet podries fer el biquini i quan acabés el podies tallar, saps el típic sàndwich que el talles en triangle?
Sí.
Amb
l'escaire
d'un... Però a més a més,
amb el MacBook fas els biquinis i el texturitza amb el teclat.
Ah, queda com si l'haguessis fet a la planxa.
Exacte.
No?
Que per cert, vaig veure el mòbil d'en Raül, ja li vaig dir amb ell, no em va agradar, no es podia saber, però que no m'agradaria, no em va agradar, em va semblar... molt gruixut, em va semblar molt pesat.
Pensa
passat.
Que això que dius és miel a sus oídos, eh?
Sí, miel a sus oídos. Sí. Em va semblar gruixut, em va semblar lleig, semblava jo que sí, l'Edison
Raül...
Communicator del 99.
I li faltava un teclado a sota de Motorola, no?
Sí,
o de BlackBerry.
Té un rotllo com de plàstic, de paper de cera aquella d'embolicar carn a la carnisseria.
Que el Raül textura. És... Sí, aquell... Ui, que horrible. El Raül va de modernito, perquè té un telèfon plegable, però en el fons és un clàssicorro.
Un clàssicorro, va. Molt...
Perquè a la que li treus l'essència de Star Wars, plora.
Exacte.
I plora i...
I el JJ Abrams, que per cert, o sigui, aquesta nit passada el nano petit no em va... No, gairebé no ha tingut que dormir a la meva habitació
perquè ha vist algú del JJ Abrams.
No, perquè va veure un dels episodis d'aquests de l'Andor aquest restret als collons i li va agafar por. O sigui que això amb les prequeles no passava. O sigui,
jo, mira, me l'estava mirant, la sèrie de... I no em desagradava. L'únic
tothom
que...
Tothom menys l'Andor.
Sí, exacte, el protagonista no... I al final l'he deixada.
I és lenta.
No, però no se'm feia feixuc el protagonista. No podia.
El protagonista es fa feixuc. Sí.
Bueno, escolta, portem una hora i hem d'acabar. Avui
sí,
a veure si quedem
a poc. Els nens a dormir. Però, potser, escolta, i si passem a les... Jo ja crec que hem donat material suficient com perquè en Raül ens critiqui.
Vamos, li hem donat per una setmana.
Ja pot
com a
començar,
una setmana.
Pot començar. Des que hem parlat de l'Elon, que hem dit barbaritats del sistema de contractació, el que hem dit de Sevilla segur que no està d'acord. I ell creu, no sé si està d'acord en qui és pitjor, el JJ Abrams o l'Elon. Jo crec que el pitjor és el Mark Zuckerberg.
Amb això crec que és aquí pitjor. És l'únic punt que tots tres coincidim.
Escolta, fem les propostes.
Sí, que si només hi ha tres, perquè les altres dues...
Jo en tinc una, jo en tinc una.
Ah, vale, perfecte. Doncs no pues anem a les propostes.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Vale, tira tu mentre la noto, va.
Vale, doncs us dic la meva. La meva ha sigut una proposta que m'ha fet a través del grup de Telegram en Willy, del grup de coordinació de Zeta Testes, que és aquest port que ara fotem una vegada cada mig any, però que tenim el grup de coordinació i ens expliquem coses i tal. I m'ha recomanat un grup...
Feu més feina en el grup de coordinació que fem podcast.
Sí, molta més. A més, fem projectes professionals plegats.
Jo, tot, mira, ara que dius això, perdona, si teniu la sort de fer un producte, diguéssim, cap a fora, com un producte de contingut, com ara un podcast, vale? I sou uns quants, i teniu un grup de coordinació, apunteu-vos sense pensar, perquè és l'essència, és la salsa, és l'essència.
El grup de coordinació de Mossega la Poma és molt més animat que el de Mossega la Poma normal,
I a més, com són 4 o 5 o 6 de confiança,
les diem
dalt d'un campanar. Però bueno, va, proposta del Willy, vinga.
Proposta del Willy. Ell es pensava que jo ja coneixia aquest grup i no el coneixia, i és la millor... A més, el maleixo perquè estic passant un túnel musical fantàstic. És un grup que es diu Tenacious D.
Que com?
Tenacious D.
Nacio Santa Nasi.
De tenacitat.
Ah, Tenacious.
No, Tenacious.
Vale.
Tenacious, de tenacitat.
Sí,
Tenacious D, la lletra D. Vale. Lletra D. Llavors, això bàsicament és el senyor Jack Black, que és aquest actor panxut, que és boníssim, té un grup musical, té un duo musical amb un altre senyor panxut i més, una mica més gran d'ell, i tots dos tenen un sentit de l'humor absolutament espaterrant, amb una capacitat musical impressionant.
Ara estic veient a l'enciclopèdia la foto de tots dos, del panxut. Sí, els dos són panxuts,
ara, ara tots dos quan van començar el Jack Black no estava tan panxut, ara és més panxut en Jack Black, I va amb una barba que sembla el Pare Noel, tots dos. És impressionant, o sigui, foten com...
És rock, no?, el que fan.
No, fan una cosa molt estranya, perquè ells el que fan són com mini gags, com mini pel·lículetes amb musicals, amb cançó, i barregen el folk, el blues, el jazz i el rock i el metal. Hi ha unes quantes pel·lículetes que hi ha, de fet hi ha una pel·lícula que és The Peak of Destiny, que encara no he vist sencera, he vist alguns clips, impressionant. O sigui, el sentit de l'humor és exactament el sentit de l'humor que a mi m'agrada, absolutament descontrolat i amb cap mena de respecte per res i per ningú. O sigui, que és això. Dic, mira, aquest tipus d'humor a mi m'agrada, i la música m'encanta. I realment, en Jack Black com a cantant, és impressionant. La veu que té i el control que té, perquè a més el tio canta i actua i té un registre impressionant, i les coses que fan són molt difícils.
Cantar bé i actuar bé és molt difícil.
I a més, tant els vídeos...
Requereix molt treball.
Tant els vídeos com els directes, i les lletres són... O sigui, per exemple, un segon que et dic el títol d'una cançó que jo crec que seria... Hauria de ser la cançó que tothom hauria d'escoltar. Jo crec... Fuck Her Gently. Sí, la cançó Fuck Her Gently és impressionant, fantàstica.
Sembla la versió porno de Killing Me Softly, no?
Killing Me Softly, no, és Fuck Her Gently. O sigui, a més, o sigui, és perfecta, és fantàstica i a més és veritat, o sigui, meravellosa. O sigui, de veritat, escolteu-vos...
No donis pistes. Magma,
fica'l al final. Magma, tu que m'escoltes, jo sí que m'estàs escoltant, Magma.
Bueno, suposant que ho ha dit ell, que igual no, ho ha dit a ell.
I tant que ho ha dit ara ell. Ell és un home, és un home responsable de paraula. I, de paraula. I és de mullar collons i fa les coses ben... Fica la cançó al final. Fica la cançó al final. Tothom, i us agafeu tots el diccionari, anglès, moianès, moianès, anglès, i us escolteu la lletra. I si no, em sembla que a YouTube la tindreu amb les lletretes de Caró.
Si no, fos servir Alexa o qualsevol d'aquests sistemes.
Alexa, us mireu la lletra, veureu que sí, que tant les noies com els nois em doneu la raó. I impressionant, però totes les cançons estan... Si mireu allò, el top 10 de cançons que hi ha a l'Apple Music, diguéssim, totes són boníssimes. N'hi ha una que es diu Peekaboo, on hi ha una participació del gran, enorme, immens i enyorat Ronnie James Dio, recomanat el vídeo de Peekaboo, impressionant. Surten, si algú del món del metal sabrà que Ronnie James Dio és Déu nostre senyor del mal, doncs això, ja us dic, jo estic escandalitzat de lo bons que són. Sí, ja tinc un dels meus altres nous... És el meu nou vell grup preferit. El futur és que ara descobreixes música nova i la gent que la fa té la teva edat. Dius, hòstia, quins collons. Bueno, un puto iaio, com dirien.
Sí, algú, perquè a més la música més popular.
Que també té la meva edat.
Sí, sí. A la música... Bueno, perquè estem en longituds d'ona diferent, no? Respecte al mainstream d'ara. Bueno,
el mainstream d'ara som nosaltres. Per darrere no ve gent. Som més nosaltres, som més.
No, ni bé,
els
ni
joves vindrà. Són, bueno, menys que és... nosaltres. Mireu la piràmide demografia. La gent no folla, la gent no té nens i no venen per sota. O sigui, nosaltres serem el mainstream fins que les pitxem. Enteneu-ho clar. Això també després... ho diu Elon Musk.
I després el món quedarà...
Que per cert, Elon i jo ens portem una setmana.
Ah. Bueno, i ell ha fet moltes
més barrabassades. Sí, ell és més gran que... No, però ell és més gran que jo. Sí, ell és més gran que jo.
Ha tingut
jo
temps
encara...
de fer més barrabassades.
Encara tinc temps d'atrapar-lo.
Bueno, va, Lluís Villamil ens parla d'un documental que ja l'han fet a TV3, que es deia Balandrau Infern Gelat, vale?
És que el nom que
sí, és una muntanya catalana, espera't, és que m'ha posat el nom en castellà per dir-me que estava en català a HBO Max, vale? És un
català?
Jo bueno, el Balandrau és un pic, hi va haver-hi una gent que el va pujar amb un... em sembla que era al principi de l'hivern, amb un escenari molt, molt similar al d'avui. Avui està bufant vent de nord. Quan bufa vent de nord, el vent impacta contra les muntanyes, es genera una forta nevada a la base nord i, a més, salta a la base sud per l'efecte torb, que es diu, que és allò que, bueno, que la neu t'envolta i que no veus on vas. ¿Vale? I això els hi va passar a diversos grups que van fer el Balandrau un cap de setmana que en principi semblava tan tranquil i com avui a la tarda va entrar, o avui al matí va entrar a Sacola Tramuntana i els hi va agafar el torb. ¿Vale? I van morir. Se'n van salvar alguns.
No, quan t'enganxa allà dalt...
És que la muntanya sembla molt tranquil·la i fa... A veure, les muntanyes del Pirineu, que estem parlant 3.000 metres, ¿vale? Hòstia, és molt agradable de fer i tal, però quan les circumstàncies es tornen perilloses, és tan perillós com amb molt alta muntanya.
Jo un 17 d'agost, vaig tindre que acampar a les 5 de la tarda a 200 metres del pic de l'infern, perquè no hi havia collons de baixar.
Sí,
va haver-hi uns altres excursionistes que es van acampar al costat nostre perquè tampoc s'atrevien a continuar. A les 5 de la tarda, un 17 d'agost.
Nosaltres fèiem nit un dia, també, el 15 d'agost, que me'n recordo, al peu de la Canal del Vidre, al Cadí, que tampoc és que sigui res de l'altre món, ¿vale? I anàvem amb sacs d'estiu, doncs, perquè, hòstia, era una tenda d'aquestes cutres, sacs d'estiu, perquè estàvem... No anàvem a pujar per l'agulla de vidre, però aquell paisatge és maco i estàvem a baix acampats, ¿vale? Érem dos. I aquella nit va nevar. Va fer un fred.
Sí, 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 sí,
un
sí, sí,
fred el 15 d'agost i no estàvem... Sort que portàvem els sacs i mira... I...
A nosaltres ens va trencar. Portàvem una tenda d'aquestes canadenques, aquelles de tres pals típiques així triangulars, i el travesser se'ns va trencar. i quan fotia ratxes de vent havíem d'aguantar els dos pals perquè no se'ns caigués la tenda a terra. I els que es van acampar al costat nostre, portant una tenda d'aquestes tipus iglú del Decathlon, se'ls hi va trencar i van tindre que passar la nit amb nosaltres.
Ja, ja. I a més, depèn d'on et pilli, no pots baixar el cotxe, perquè ho és de nit...
Estàs al pic de l'infern, tens 10 hores de baixada.
La muntanya és molt atractiva, en general no passa mai res, però heu de ser prudents. ¿Vale? Cal ser, amb la muntanya s'ha de ser molt prudent, estimar-la i ser prudent. Bueno, va, avancem. Ah, bueno, en John Betbeset ens parla de Mastodon, que diu que és el Twitter obert, això ja ho hem comentat. Acabo amb l'última proposta, que és d'en Sinner. En Sinner és l'outliner de les propostes. Sempre proposa algú al marge. Sí, sí, al marge. De... En aquest cas ens proposa un podcast en anglès que es diu... Quan s'estava fent el guió l'he intentat escoltar, però estava massa concentrat amb el text i no m'he perdut el que estaven dient. ¿Vale? Però es diu Cautionary Tales.
Ah.
Històries... Cautionary seria precavida.
Cautionary seria... Són com... són exemples de...
Moraleja?
Sí. No, caution és perill.
Sí,
són advertències, són històries d'advertències.
Exacte.
Són històries d'advertències.
Diu, una traducció lliure del títol de Cautionary Tales, segons el cine, seria Contes d'Ojo, cuidado que nos matamos.
Oh.
M'ha agradat molt. Diu, expliquen als nostres fills contes de fades inquietants per ensenyar-los valuoses lliçons de vida. Però aquests contes d'advertència, és això, advertència, cautionary tales, contes d'advertència, són per a l'educació dels adults, no són pas nens. I tots aquests contes són certs. Les històries que expliquen són certs. I ja veuràs quines històries més... que estic, aprofito mentre estic explicant-ho per corregir errors ortogràfics. Mira, doncs encara l'he cagada més. Bueno, és igual. Un segon. És que si no, després no ho faig bé i surt malament. Diu, i aquests contes són certs. Per exemple, en aquest episodi, l'episodi que ens recomana, que és el que tindreu enllaçat a les notes del programa, es parla de la invenció de la guerra llampec, la temuda Blitzkrieg,
Blitzkrieg.
En alemany. Sí. Per part d'un anglès, ho va inventar un anglès de la Primera Guerra Mundial. Ens porten en un viatge on toca el Xerox PARC, la interfície gràfica d'usuari, Kodak, la fotografia digital, Sony, el reproductor musical digital, i IBM, l'ordinador personal, i Hitler. Tot això en un conte.
Hosti, vale? Està bé.
Mm-hmm. Doncs això, diu que és molt interessant. Quedo aquí la nota. Escolta'm, i amb això tanquem el programa d'avui.
Jo, una proposta mossegui, en aquest cas de Cautionary Tale, un senyor que jo coneixia, dic, no era amb mi, que érem coneguts, s'ha matat aquesta setmana fotent-se a sota d'un camión amb la moto. Els que teniu moto, sisplau, veneu-vos la moto, compreu-vos un cotxe i feu més caravana, però no aneu amb moto, perquè la carrosseria sou vosaltres.
I el cotxe també s'ha d'anar amb prudència, segons
com. També s'ha d'anar amb prudència, però tu no ets la carrosseria.
Però tens un grau més de safely, de seguretat.
Sí, no, és un moment et fots a sota un camió i ja estàs.
Sí, és trist.
Ja en conec diversos que han acabat a sota un cotxe o d'un camió.
Tots els que tenim moto i tenim amics que tenen moto i gent que ha utilitzat molt la moto, jo crec que cadascú de nosaltres té una experiència personal d'algú proper que ja no hi és.
Coneixia un senyor que venia motos, que quan venia una moto li deien el que li comprava la moto, pensa que tard o d'hora cauràs.
Pots
caure d'una manera o d'una altra, però...
Jo tinc una amic que ven motos i sempre diu el mateix, no, jo no pago, a plaços no. Tócate a la moto, perquè no se sap què pot passar demà.
A plaços no. No farem lletres.
No farem lletres. Bueno, vos seguis, no us perdeu. Dieu-nos què us ha semblat aquest programa
aquest és un clàssic, és el...
A veure, és un clàssic, però amb guió,
amb guió. L'hem passat per el forro de...
hem anat seguint bastant. I sobretot aquests 10 minuts inicials, off the context, out of the context, vale? A veure què us ha semblat, feu-nos, sobretot, molt, molt agraït si ens dieu la vostra en el grup de Mossega
la
Poma.
No podrem evitar que en Raül no ens digui la seva, o sigui que...
Sí. Però per contrast, dieu la vostra, si no només ens quedem amb els comentaris del Raül, vale?
Escolteu el Tenei, us dic, us agradarà, i mireu els seus vídeos, estan molt bé.
Molt bé, guapos, una abraçada. Guapos i guapes, fins la setmana vinent. Adéu-siau.
Adéu, rinocerons.